James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almon es digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. A aquest programa acostumem a parlar de transformació digital. Avui abundarem una mica, ens ficarem una mica més dintre el concepte i parlarem de talent digital. El talent digital el podríem definir com la capacitat que tenen les persones de desenvolupar una determinada activitat mitjançant eines tecnològiques, evidentment amb l'objectiu d'optimitzar els processos d'aquella empresa. Com veurem al llarg de l'entrevista, aquest concepte té relació o fa referència a les habilitats digitals que tenen o que haurien de tenir les persones d'aquesta empresa. L'entrevista d'avui la dedicarem al talent i, més concretament, i a córrer la línia d'aquest programa, al talent digital. I ho farem de la mà de la Sara Díaz, que és directora de Foment del Talent Digital de Barcelona Activa. Suposo que sabeu què és Barcelona Activa. De tota manera, ja us dic que dedicarem un altre programa íntegre a parlar de Barcelona Activa en general i del que fa Barcelona Activa, l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona. I ara ja anem directament a l'entrevista d'avui, a parlar de talent digital. Sara, benvinguda al programa.
Gràcies, gràcies per convidar-me.
No, un plaer. Si et sembla, comencem pel principi, comencem definint què és o què enteneu des de Barcelona Activa com a talent i més concretament talent digital.
Bueno, des de Barcelona Activa està molt compromesa amb el foment del talent digital. El talent digital, al final, són aquelles habilitats, aquestes competències cada vegada més preuades i més necessàries per la competitivitat de les empreses. Són aquells perfils professionals vinculats a l'àmbit IT que més requereixen les empreses, vinculats a llenguatges de programació per una banda, però també, quan parlem de talent digital, també parlem d'aquell talent digital, d'aquelles competències digitals necessàries per al desenvolupament de la nostra activitat quotidiana. La pandèmia ha estat un clar exemple que cada vegada més aquestes habilitats digitals han sigut necessàries per a desenvolupar-los en el nostre dia a dia, per demanar cita al metge, per fer compres online, per gestionar, fer tràmits amb l'administració. Per tant, Barcelona Activa posa el focus amb allò digital, amb el talent digital, des de la vessant més quotidiana i la vessant més professional.
Bé, ja tenim una definició de talent digital i ara anem a la segona part del teu càrrec. Tu et dediques a fomentar el talent digital. Bé, abans de parlar de com el fomentes, tenim talent digital a Barcelona, que és el que tu representes, o a Catalunya en general? Com estem de talent digital?
Bueno, a Barcelona realment tenim un gran repte per endavant. Certament és una ciutat que està molt ben posicionada respecte al talent digital. Hi ha una sèrie d'indicadors econòmics que fan referència en aquest àmbit. Està entre el top 10 entre les ciutats tecnològiques del futur. També és una ciutat, evidentment, molt atractiva per emprendre, per ubicar una startup. Està també entre el top 10 entre com a destinació global més atractiva per al talent internacional. Per tant, Barcelona, com diria, és un dels principals hubs europeus també en captació d'inversió tecnològica i seguida d'aquí amb captació o interès per atreure aquest talent digital. Tot i així, aquesta realitat, que és molt poderosa, certament topa amb una altra realitat, que és la falta de talent digital a la nostra ciutat. Malgrat és una ciutat molt atractiva per, com dèiem, per crear startups, per crear empreses, per desenvolupar-se, etcètera, etcètera, ara mateix hi ha un desequilibri entre oferta i demanda. Evidentment, hi ha una estratègia de ciutat, hi ha diguéssim, uns agents claus en el nostre territori, universitats, empreses, bootcamps, acadèmia en general, doncs que cada vegada més posen més talent digital a disposició de les empreses, però encara no estem alineats. Hi ha encara aquest gap, que esperem properament escurçar-lo, però és una realitat doncs, que l'últim overview de Barcelona Digital Talent situava en un 29% la demanda de talent digital respecte a un 14% de l'oferta de professionals. Per tant, un gran repte per endavant.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Però pregunto, perquè no ho sé, pregunto. No hi ha talent digital o no sabem identificar-lo? No, no vosaltres, precisament, però potser el mateix que té talent o una empresa que té gent que està treballant allà, que tenen talent. I, o sigui, no hi ha un problema també de detectar on està aquest talent?
Bueno, el passa que el talent digital no és algo estàtic. O sigui, el talent digital també és el que s'ha d'adaptar més a les noves situacions. O sigui, una persona no es llicencia en una enginyeria, es gradua en una enginyeria o es forma en un bootcamp i ja està, ja és una persona, un perfil, jo que sé, back-end developer o un perfil de data science. Aquesta persona ha d'estar fent la formació contínua, no? Una actualització constant de coneixements. Això, evidentment, fa que tu tens una sèrie de perfils en les empreses i requereixen d'aquesta formació constant i actualització constant. Per tant, hem d'acompanyar des de les empreses, des de l'administració també, aquest procés de reskilling d'uns professionals determinats que estan treballant en uns sectors concrets i acompanyar-los en aquest procés de reorientació professional cap al sector TIC o especialitzar-los. Per tant, talent hi ha molt, però el talent que es necessita, doncs, cal potenciar-lo, cal fomentar-lo i, sobretot, cal actualitzar-lo constantment. Per això és tan important aquestes iniciatives de reskilling professional cap al sector TIC i també la part d'upskilling professional també vinculada a l'àmbit més tecnològic, més IT.
Dividim-ho en dues parts. Per una part, la creació, o sigui, el talent digital en estat verge. Suposo que és una cosa que treballeu. Hi ha gent que tot just comença i suposo que hi ha metodologies vostres que permeten desenvolupar amb aquesta persona un talent digital que té. I la segona part, el reskilling aquest del qual has parlat ja i ho has insistit. Què poden fer les empreses per realment reestilar el seu personal i adaptar-lo o fer que sigui fructífer amb aquest talent digital? Dos preguntes, formació o creació de talent i reskilling.
Sí, és importantíssim la part aquesta de generació de talent, no? Importantíssim, abans de parlar d'aquest foment del talent, com el generem, el talent. Una de les polítiques, una de les iniciatives importantíssimes aquí és el foment de les vocacions científiques i tecnològiques, que és importantíssim. O sigui, estem parlant de que falta talent, però com a política a mig i llarg plaç, tot el que seria el foment de vocacions científiques i tecnològiques ens ajuda molt, contribueixen molt a aquesta generació de talent, d'intentar aproximar o facilitar el coneixement de les disciplines de ciència, tecnologia, matemàtiques, als nens i les nenes, especialment a les nenes, que és un tema molt important, com trenquem aquesta bretxa de gènere respecte a aquestes disciplines tecnològiques, doncs una estratègia és clara a aquesta generació a través de les edats més primerenques, en les edats més joves. És com posem davant d'aquests nens i d'aquestes nenes models de dones, de persones que treballen amb la tecnologia, com la tecnologia pot ajudar a canviar el món. Doncs això és importantíssim, com cada vegada més treballem amb la comunitat educativa aquesta part de generació de talent digital. Si realment ho fem bé, d'aquí uns anys probablement no tindrem aquest gap que dèiem, aquesta falta de talent digital, aquest desajust entre oferta i demanda. I la segona pregunta, la part de reskilling i upskilling, evidentment hem d'identificar molt bé quines són les necessitats tecnològiques, quines són aquestes competències tecnològiques transversals. O sigui, avui en dia, quan parlem de talent digital, evidentment hi ha el talent digital molt específic, aquells que són perfils professionals digitals, però allò digital ja és també transversal a qualsevol de nosaltres. Les eines digitals, la millora de la productivitat, allò digital cobra un paper molt important. Aleshores, el que fem és acompanyar les empreses perquè puguin contribuir a aquest upskilling professional, a aquesta millora de les competències digitals dels seus treballadors i les seves treballadores. Al final, la competitivitat d'una empresa depèn del tipus de talent i la capacitat que té aquest talent d'actualitzar-se i d'alinear-se als nous requeriments del mercat de treball.
Sí, importantíssim, com tu dius, fomentar aquestes assignatures, per dir-ho així, dels STEM, no? La ciència, la tecnologia, les matemàtiques. Però precisament el programa de la setmana passada el vam dedicar a una iniciativa que sembla que surt ara d'ensenyament de la Generalitat, que vol reduir el 50% el temps dedicat als nens a estudiar tecnologia. Bueno, no et faré que et pronunciï sobre el tema, però realment, vaja, nosaltres creiem que s'hauria de doblar, no? Que nosaltres des d'aquest programa el que intentem és precisament fomentar aquest interès per la tecnologia i per la ciència en general. Barcelona Activa, com a cosa física, com els edificis que teniu i les persones que teniu allà incubadores, allà com es fomenta el talent? O sigui, com ho feu dintre de les vostres instal·lacions i com ho feu després in company amb les empreses?
Sí, Barcelona Activa, molts probablement els sonarà el que és el Cibernàrium com a servei, però també com a equipament públic obert, accés a tothom. Barcelona Activa té el Cibernàrium de Nou Barris, de recent inauguració ara fa poc més de mig any, i el Cibernàrium del 22 @. Són dos equipaments on passen moltes coses i especialment on treballem cada dia oferint moltes accions de divulgació i formació tecnològica. Des de formació de curta durada, 4 hores, a formació de molt llarga durada. O sigui, al final, en aquests espais, et trobaràs a persones que tenen un interès comú per la tecnologia, per formar-se i amb diferents també interessos o motivacions. Al final, des de persones que volen desenvolupar o conèixer un aspecte molt concret vinculat, per exemple, al màrqueting digital, fins a persones que realment el que volen és ser programadors o programadores web. Doncs el Cibernàrium de Barcelona Activa, aquests dos equipaments, però també el campus virtual del Cibernàrium de Barcelona Activa, pots arribar a formar-te des de com fer el teclat i l'ordinador fins a la programació o treballar en temes de Big Data. Per tant, allí, com dic, és un espai molt inspiracional on promovem el networking, la formació, metodologies molt innovadores, on hi ha una comunitat d'experts i mentors i mentores molt potent que el que fan justament acompanyen aquesta formació, aquest creixement professional de les persones que assisteixen als nostres equipaments. Normalment estem parlant d'unes 16.000 persones anualment que estem acompanyant en aquesta formació.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Bé, més o menys la gent que ens està sentint, els oients, saben com accedir a una escola, evidentment, a un institut, a la universitat, però jo crec que la gran majoria de gent que ens està sentint ara està motivada per el que estàs dient i vol apuntar-se, vol aprendre tot això que vosaltres ensenyeu o fomenteu. Què hem de fer? Com connectem amb persona activa? I com són aquests cursos? Són de pagament? Són gratuïts? Són subvencionats? Explica'ns una mica la mecànica de
realment... Tota la formació que estem oferint des del Cibernàrium de Barcelona Activa i en general des de Barcelona Activa és una formació totalment gratuïta, d'accés per tothom, oberta, que té en compte les diferents necessitats. Trobes formació presencial, formació virtual... diguéssim, desenvolupada de forma sincrònica, formació virtual que pots consumir al ritme que tu vulguis. Per tant, diguéssim, tenim tots els elements, tots els ingredients perquè cadascú pugui utilitzar aquella formació que necessita. Com? Es pot inscriure? Es pot inscriure a través del web cibernarium.cat. És el web on directament et porta a tot el catàleg d'activitats i et pot inscriure directament. Et pots inscriure també trucar al número de telèfon, que tens les dades directament al web. Pots inscriure també de forma presencial els equipaments, ja diem l'equipament del Cibernàrium del 22@, que està a Roc Boronat 117, o l'equipament del Cibernàrium de Nou Barris, que està al Parc Tecnològic de Nou Barris, al carrer Maria Curí. Per tant, diguéssim, les fórmules són totes. Nosaltres volem donar tota la facilitat perquè aquella persona o aquella empresa que es vulgui formar pugui accedir en temps i forma i donar la màxima facilitat perquè això sigui així.
Hi ha alguna condició d'inscripció? Tindre alguna cosa, el batxillerat, una carrera universitària?
No.
Condicions d'entrada?
No, o sigui, el Cibernàrium en general, ser major de 16 anys per poder fer les formacions. IT Academy, concretament, que IT Academy és la formació més avançada, la formació tecnològica més avançada, és aquella formació, diguéssim, és una escola, una acadèmia de formació en programació. Aquí no hi ha cap requisit d'entrada, però sí que és cert que passem un test de nivell per conèixer els coneixements que té una persona en temes de programació i en cas que no tingui els coneixements necessaris, se li fa un curs previ perquè pugui accedir al curs d'especialització en programació de l'IT Academy.
Una cosa que potser també preocupa algú que ens està sentint és vale, tot això em sembla molt bé, em formaran, però després per accedir a un lloc de treball em demanaran algun títol, alguna certificació. Quan acaben aquests ensenyaments, tenen alguna certificació emesa per Barcelona, per l'Ajuntament, perquè sigui que valida els seus coneixements i aquestes certificacions són reconegudes?
Barcelona Activa emet un certificat a cada persona que fa una formació, un certificat de Barcelona Activa. Evidentment, la formació que fem a Barcelona Activa és formació no reglada, per tant, té el reconeixement que li vol donar l'altra part. Tot està acreditat. I tot el que és la formació de l'IT Academy, que és, com deies, aquesta acadèmia de programació, tota la certificació va pels canals regulars de Barcelona Activa, però a més tenim una certificació en blockchain. Per tant, seguís tots els circuits de validació com qualsevol validació en aquesta plataforma blockchain.
Ens queden 3 minuts curs de programa. Quins plans teniu? Tu has dit al principi que està tot canviant, realment està canviant, se'ns acosta al metavers. Quins plans teniu a mig termini perquè tot això funcioni doncs, una forma més adequada als temps que corren?
Sí, nosaltres, evidentment, estem alerts, mantenim sistemes d'interrogació constants amb el mercat. No li donem l'esquena a les noves tecnologies. Per exemple, ara mateix parlaves del metavers, doncs evidentment també estem mirant com incorporar-lo en la nostra cartera de serveis. Per tant, mantenim un sistema d'interrogació constant, estem molt alertes a les dinàmiques del mercat, per tant, de posar a disposició de les empreses aquell perfil professional, aquelles competències digitals que més es necessiten. Ho fem des d'una mirada molt innovadora, ho fem cada vegada més de la mà de tercers, no treballem sols, sinó tenim en partners amb Fundació Telefònica, amb Telefònica, amb Endesa, treballem amb Generalitat, o sigui, és amplíssim els nostres col·laboradors i col·laboradores, doncs, per poder escalar els projectes, per poder arribar a més gent, per assegurar que molta gent sigui cada vegada més competent digitalment i, sobretot, per reduir dos grans reptes que tenim. D'una banda, aquest gap de talent digital i, d'altra banda, reduir la bretxa digital, que s'ha fet encara més palesa després d'aquesta situació de pandèmia que hem viscut.
Bé, ara sí que ens queden 30 segons, curts, per brevement aquesta bretxa, i has parlat de les nenes, aquesta bretxa de gènere que sempre surt. Digue'ls-hi quatre paraules a aquestes nenes que estan indecises i que no s'atreveixen a entrar al tema STEM. Encoratja-les a que és futur.
El primer que els diria a aquestes nenes és que qui vulgui, que pot, que poden, que deixin enrere estereotips, pensaments tòxics, diguéssim, al voltant de la tecnologia. La tecnologia pot ser tan propera com tu vulguis. La tecnologia cada vegada més canvia vides. Està vinculada a temes de salut, a temes mediambientals. Pots arribar a contribuir molt en aquesta societat a través de la tecnologia. Evidentment, jo no dic que tothom ha de treballar en l'àmbit tecnològic, però dona moltes oportunitats professionals. Tots els estudis de l'OCDE i altres estudis que es publiquen apunten a que part d'aquesta demanda de professionals del futur estarà vinculada a allò tecnològic. Per tant, és una garantia també de futur i, sobretot, que es pot contribuir de manera molt, molt directa a millorar la nostra societat, a millorar el nostre entorn. I, sobretot, per mi la frase clau és que si volen, poden.
Bé, doncs amb aquest encoratjament que has fet a les nenes que s'apropin a les carreres STEM, hem de acomiadar-te. Gràcies per haver estat aquí. Ets un clar exponent de l'activitat de Barcelona Activa, diríem Sara Díaz Activa. Gràcies i en breu, d'aquí uns mesos, tornarem a contactar amb tu perquè ens expliquis com aneu adaptant Barcelona Activa a lo que ve. A reveure.
Moltes gràcies. A reveure.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech parlarem d'intel·ligència i ho farem amb Flors per l'Algernon, d'en Daniel Cage. Aquest llibre es va publicar per primer cop el 1959. Jo tinc una reedició que s'ha fet en català d'aquest 2021 per l'editorial Les Altres Herbes. Us faig una breu ressenya de la història. La novel·la està narrada en primera persona per en Charlie Gordon. En Charlie és un jove que pateix una discapacitat intel·lectual. Té un coeficient per sota de 70. Viu sol, aparentment abandonat per la seva família, i treballa fent la neteja en un forn de pa. En Charlie desitja, per sobre de tot, ser llest, ser normal com la resta. Per això, quan uns científics li proposen de participar en un experiment que li permetrà incrementar la seva intel·ligència, no s'ho pensa dues vegades. Aquests científics ja han fet aquest mateix experiment amb un ratolí, l'Algernon, que dona nom a la nostra novel·la, i els resultats són molt esperançadors. Per tant, sotmetran en Charlie a fer la mateixa intervenció perquè sigui més llest. Però ser més llest fa que la teva vida sigui millor, més fàcil, ets més feliç si ets més intel·ligent? No patiu, no us faré cap spoiler, perquè val molt la pena que descobriu la novel·la. Quin seria el toc-tec de la nostra història? Doncs la història ens planteja la possibilitat de que es pugui incrementar la intel·ligència d'una persona de manera artificial. Com a societat entenem la intel·ligència com la capacitat de tenir més agilitat mental, de retenir més informació, com de poder aprendre més idiomes, de tenir més capacitat d'abstracció, d'imaginació, i sembla que això vol dir ser intel·ligent. I no sabem ben bé si és el que vol dir, però hi ha molta gent que vol ser-ho. Un d'aquests és el nostre amic Charlie. Flors per l'Àger Món està considerat un clàssic modern, perquè manté l'actualitat i la frescor del primer dia. És un llibre que ens parla de les limitacions que tots tenim, tant intel·lectuals com emocionals. Ens parla també dels dilemes ètics que té la ciència. No ens oblidem que ens està, és una novel·la que es basa en la premissa de modificar de manera artificial les capacitats d'una persona. Però també ens parla de la família, de l'amor, de la importància de ser acceptats dins de la nostra societat, però sobretot de conèixer-nos i d'acceptar-nos nosaltres mateixos. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Avui hem parlat de talent i d'intel·ligència i ho hem fet de la mà de la Sara Díaz i la Marta Clua. Dos aportacions realment interessants per la nostra formació digital. I amb aquestes aportacions d'avui, doncs, finalitzem el programa i us esperem, com de costum, la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.